plantejava d'utilitzar determinats camps per plantar-hi cànnabis. Sí. L'altre extrem és ahir, que tenim una operació policial dels Mossos d'Esquadra, sí, detenint a una desena de persones, entre els quals hi ha quatre policies que estaven conxorxats amb els narcotraficants per vigilar-los les naus. Clar, és a dir, al final, és que estem parlant d'una qüestió que tu pots dir, mira, podem optar per no regular-ho, però la realitat és
la que és,
que és que els nanos de 15 anys consumeixen marihuana i l'aconsegueixen d'una manera absolutament senzilla. Que el consum fa que un de cada quatre joves l'últim mes s'han fumat un porro i que els Mossos d'Esquadra van bojos per desfer plantacions de maria, que no és una qüestió de qui té la planteta a casa. Estem parlant de narcoeconomia a escala europea. No? Vull dir que al final... tu pots deixar les coses com a qüestions pendents, sí, Enric, però clar, no? Allò com l'elefant a l'habitació,
no,
que tothom
això...
fa veure que no hi és, no? Diguem-ne, i al final...
T'has d'arremengar i ser valent, i ser polític i ser gestor implica valentia, sí, sí.
Enric, són les 10.
Sí.
Crec que tenim un compromís,
exacte,
tu i jo, que avui podies plegar una mica abans. Tu t'ho perds, eh? T'aviso.
Sí, ho sé,
perquè,
ho sé.
Perquè entra...
Recomano que continueu escoltant, perquè ara ve el bo.
Espera que potser et quedes. Judit Casellas, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La Judit és redactora del programa i acaba de baixar l'estudi perquè Ràdio Estel us pot avançar que Esquerra i Junts per Catalunya són contraris a una moratòria a l'ús de pilotes de foam fins que no hi hagi conclusions de la comissió sobre el model policial. Què vol dir això? Bàsicament que han pres una decisió que va en contra del que Esquerra i la CUP van pactar en l'acord d'investidura. I fins on jo sàpiga, si no ha canviat, acord pels pressupostos no el tenen, no hi encara?
No el tenen.
I la CUP la, la segueixen necessitant, no?
Exacte.
Molt bé,
exacte.
Vinga, va, aviam. Anem a, no, no, aquesta és la... Si vols et pots quedar, Enric, si has canviat.
De camí aniré escoltant.
A veure, va, expliquem això, Judit. Esquerra i Junts són contraris a una moratòria en l'ús de pilotes de foam fins que no hi hagi conclusions d'aquesta comissió sobre el model policial. Això què vol dir?
Sí, doncs tot ha saltat pels aires arran d'una proposta de resolució que han fet els comuns del Parlament que demana una moratòria de les pilotes de foam fins que no hi hagi conclusions d'aquesta comissió del model policial. Doncs bé, Junts per Catalunya i Esquerra hi han presentat dues esmenes, una la més polèmica en contra d'aquesta moratòria, cosa que ja fa posar les mans al cap a la CUP. Sobretot això perquè va en contra del que diu l'acord d'investidura entre els cupaires i els republicans. En concret, el punt 6 d'aquest acord parla de la suspensió de les pilotes de foam mentre no sigui públic el protocol. Doncs és a Ràdio Estel que vam de parlar amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que alerta que Esquerra acaba d'entrar en una contradicció evident.
Nosaltres entenem que la resolució que plantejaven els comuns entrava en el que era el marc de l'acord de mínims al que vam arribar amb el govern per la investidura. I, per tant, ens sembla que era una resolució absolutament votable pel govern. Respecte a les esmenes que han plantejat, nosaltres pensem que queden molt lluny fins i tot de l'acord de mínims i que, per tant, entren en una contradicció flagrant en aquest aspecte.
Pellicer també diu que aquesta posició dels dos partits del govern posa encara més traves de cara a aquesta negociació amb els pressupostos. Tot i això, encara es mostra cautelós sobre si aquesta polèmica pot acabar dinamitant les converses.
Una qüestió és una qüestió i una altra qüestió és una altra, no? L'acord de pressupostos ha de ser global i aquest és un aspecte, òbviament, d'incompliment de l'acord d'investidura que ho complica encara més, com en molts altres àmbits. En tot cas, veurem com es resol la qüestió i què acaba passant a la comissió d'interior d'aquesta tarda, no?
L'altre punt de la proposta de resolució que han presentat els comuns i que també ha portat cua és el que demana que en cap cas es puguin disparar pilotes de foam per damunt de l'abdomen, ni tampoc en aquelles excepcions que actualment sí que contempla el reglament d'interior, com per exemple si la persona porta una arma blanca. Doncs bé, Esquerra i Junts demanen que tot segueixi com fins ara, respectant aquestes excepcions, i aquest punt, com és evident, tampoc no ha agradat gens a la CUP.
Gràcies, Judit. Doncs vinga, va, ja ho tenim, eh? En menys de 12 hores, Eulàlia Reguant surt al Parlament de Catalunya, al faristol, i diu això dels pressupostos no va bé. No sé si va ser per aquesta afirmació o ja ho tenien previst. És igual, no entraré a valorar-ho, però ahir a la nit, després d'un acte institucional, tots van anar de pressa i corrent cap al Palau de la Generalitat a parlar amb la CUP per ensenyar-los algunes coses més dels pressupostos, perquè la CUP deia que la cosa no anava bé, i l'endemà al matí Esquerra es posaria al costat de Junts per Catalunya en un posicionament contrari a l'acord d'investidura amb els copaires. A veure, va, Iva i Arturo.
Bueno, intuint, la política és un tema de balances. I al final suposo que si veus d'una banda tens dificultats per pactar els pressupostos amb la CUP i d'altra banda tens un cos policial com els Mossos que t'està tirant senyals d'alarma constantment, potser el govern ha ponderat o potser és ineficàcia i el grup parlamentari ha anat per una banda i el govern va per l'altra, que també podria ser, perquè d'això n'hem vist unes quantes últimament. Però en tot cas és un tema que dificulta el que la CUP continuï sent l'aliat preferent pels pressupostos, perquè és un tema fonamental per la CUP.
Sí, opino bàsicament igual. Esquerra Republicana està fent malabarismes entre diversíssimes pactes, acords aquí, allà, amb la CUP, amb els seus socis de govern, i això els genera internament moltes contradiccions, moltíssimes. A més, ara mateix tenen la Conselleria d'Interior, i per tant, aquí hi ha la quadratura del cercle. Jo crec que Esquerra és el partit que més interès o que més necessitat té per arribar a un acord de pressupostos amb la CUP. De tots els que hi ha al Parlament, Esquerra Republicana té molt d'interès, perquè li dona sentit a la seva legislatura. És a dir, la seva legislatura està agafada, i la presidència d'Aragonès està agafada per un pacte CUP-Esquerra, o Esquerra-CUP. La qüestió és que això no és un interès que comparteixi Junts per Catalunya, no per res, sinó d'entrada perquè és un pacte que no va signar. I, per tant, no té per què Junts per Catalunya donar-li cap no? regalar-li cap punt concret a la CUP per això. I, clar, Junts, les conselleries de Junts són importants, tenen moltes coses que la CUP demana. Per exemple, una de les qüestions que Eulàlia Reguant no ha parat de dir tota l'estona és el 061, la internalització del 061. És una de les qüestions que jo crec que internament la CUP podria vendre, perquè no oblidem que a la CUP li passa una cosa, i això li passa històricament, que és que el grup parlamentari pot negociar el que sigui, però després les bases manen. I com les bases estiguin girades, és que no. I si les bases estan més favorables, pues és que sí, no? I jo crec que en aquest moment les bases veuen que aquest acord que es va signar i que van donar suport entusiasta, la veritat és que van tenir un resultat bastant contundent a favor d'aquest pacte, no s'està complint. Esquerra no pot, almenys no pot exhibir un grau de compliment molt alt. I això de la qüestió de les bales de FOAM té molt a veure amb això. És a dir, Esquerra Republicana pot dir el que vulgui. La lletra de l'acord era una altra. I, per tant, ara pot fer el malabar que vulgui, però la lletra de l'acord era una altra. Una altra que, per cert, jo tinc la sensació que ja sabien que no podrien complir del tot. Ah. És a dir, aquesta és la gran qüestió, no? Tu saps que no podries complir del tot i dius... pilota endavant i ja veuré si després no, a la llei del punto gordo ja t'ho puc fer.
Jo crec que Esquerra té un problema i és que ha escollit com a soci prioritari un soci, que és la CUP, que en contra del que passa amb els partits majoritaris no necessita exhibir gestió per contentar les bases. Al contrari, el que necessita és demostrar que és el més fort, el més inamovible i el més inflexible en la defensa de les seves postures. I amb aquests... Clar, a veure, al final cadascú té els seus interessos polítics. I amb aquests condicionants, per la CUP, és pràcticament impossible pactar aquests pressupostos o qualsevol altre. I per Esquerra és molt difícil arribar a un pacte pressupostari amb la CUP en aquestes condicions, perquè Esquerra és el contrari. El que vol és demostrar que és partit de govern.
Sí, però ahir a la nit encara estaven reunits, eh? És a dir, que l'intent hi és. És a dir, a la primera senyal... contundent, és a dir, la CUP ja feia dies, no?, que no, això l'Ajuntiu ho sap molt bé, vull dir que el Parlament ja, la CUP ja fa dies, diguem-ne, que va dient, això dels pressupostos no va bé. Però la sortida d'ahir és molt contundent, és a dir, que sortia Eulàlia Reguant al faristol i digui clarament, això no va bé, vol dir que realment alguna cosa estava posant moltes traves a la CUP. Clar, que l'endemà, encara que sigui un gest, encara que això es quedi en un gest i que fins i tot el Xavier Pellicer no, li manllevava aquesta frase Esquerra per dir una cosa és una cosa i l'altra, no, que això que porta Esquerra...
Sí,
que ho porta
no va reir en carpetes.
Dels pressupostos espanyols, no? Des de fa dies...
De les pantalles,
ara ho ha dit el senyor Pellicer, no? Però que l'endemà al matí d'una reunió, no sé si d'urgència o no, però una urgència molt... d'una reunió tardana al Palau de la Generalitat, sí. Diguem-ne. Es llevi la CUP amb aquesta altra realitat, tots són entrebancs, diguem-ne.
Hi ha una qüestió que és interessant sobre això de les carpetes barrejades, que és que les carpetes es barregen soles, perquè d'entrada la CUP té interès en no perdre Comba. Això, és a dir, és veritat que la CUP és un partit, com has descrit, és un partit que no ha d'exhibir polítiques de, no? De govern ni gestió. Però és veritat que la CUP es quedaria, si acabés havent pressupostos, perquè si alguna cosa té clar el conseller d'Economia, el senyor Giró, és que pressupostos n'hi haurà. Vull dir, ell vol aprovar pressupostos i el PSC li ha ofert. Sí. Per tant...
És que el comodí del PSC és, un, és una poma enverinada...
Molt, i molt ben jugada.
I molt ben jugada.
Molt ben jugada per part d'ella. Però vull dir que pressupostos n'hi haurà. Per tant, si la CUP es queda fora d'aquests pressupostos, per molta comba i es queda molt arraconada al Parlament. Això no només li va malament a la CUP, li va també malament a l'esquerra. I per tant, Junts pot tenir interessos. Però hi ha una altra qüestió que és interessant, que és... Com afecta això a la negociació de pressupostos generals de l'Estat? Perquè no és el mateix que el PSOE necessiti, tu, que el govern central necessiti Esquerra Republicana, i d'algú més, però sobretot Esquerra Republicana, diguem-ne, i que necessiti i li hagis de donar alguna cosa, que et pugui dir, home, no, t'acabo d'aprovar els pressupostos a la Generalitat, i per tant el que has de fer tu és venir al Congrés i donar-me els pressupostos. És a dir, Esquerra Republicana perd molta força negociadora si aquí no pot aprovar els pressupostos per si mateixa, ¿vale? O amb la CUP. I per tant, això canvia molt el panorama. I jo no estic segur de si Esquerra Republicana pot venir, no? Pot tornar al Congrés dient hem aprovat els pressupostos generals de l'Estat perquè no hi havia un altre remei, sense tenir res a favor. Tothom ha de vendre peix a la seva parròquia i això val per la CUP, però això també val per
Esquerra. Sí, el que passa és que la gran diferència entre els pressupostos de la Generalitat i els pressupostos generals de l'Estat és que els pressupostos generals de l'Estat nodreixen la Generalitat. O sigui, quan tu dius no i deixes caure uns pressupostos que són d'expansió de despesa, el primer que t'estàs tirant pedres a sobre la teva taulada ets tu, perquè si no vas amb pressupostos prorrogats abans dels fons europeus.
Sí, però en aquí, diguem-ne, hi ha una realitat també que Esquerra la bala, que és que ja en va deixar caure uns, Esquerra Republicana,
sí.
I els que es quedava eren molt pitjors dels que hi ha ara,
sí.
Ho dic perquè
sí,
ara,
que passa
és veritat que hi ha una certa tendència a dir és que si no hi ha pressupostos ho perdrem. Val. Els pressupostos que es quedarien són molt millors que els que hi havia
sí,
hagut abans
el que passa
ja
és que aleshores Esquerra no era president de la Generalitat. O sigui, ara Pere Aragonès s'ha de fer, enteneu-me l'expressió, un home políticament sí. Com a president de la Generalitat. I per fer-te una carrera política va molt bé tenir un pressupost expansiu. Això condiciona bastant, eh?
Sí, la qüestió és que jo crec que Esquerra... I això, vamos, ho crec perquè ho diuen en públic. Esquerra Republicana no es pot conformar amb el que es va conformar la darrera vegada. És a dir, la darrera vegada està en un moment molt especial de crisi sanitària i era un moment molt, molt especial per Esquerra. També es juntava una altra cosa, i és que Ciutadans era un partit que encara
estava a l'equació.
Encara estava a l'equació i encara estava fort i podia no donar suport i, per tant, arraconar Esquerra, i Esquerra no es va voler deixar arraconar. Però el compliment dels acords ha estat un altre cop, no? En aquest cas, Esquerra Republicana, que ho ha patit, bastant, bastant discret, el compliment dels acords als que va arribar amb el govern i amb el PSOE, i, per tant, ara mateix necessita d'altres coses. El tema de la llei audiovisual és tan petit que no estiguin aconseguint això, diguem-ne que al final és una negociació de percentatges, que no estiguin aconseguint això, també demostra que les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat no van tan bé com haurien d'anar per aprovar-los.
Sí, però també et diré que si els pressupostos generals de l'Estat... Ara ho simplifico molt, però si els pressupostos generals de l'Estat només depenen d'un sí en aquesta llei de l'audiovisual, que en dic un sí, vull dir, per part del PSOE, diguem-ne, de blindar el català, també és veritat que el PSOE, tenint en compte que aquesta llei ja la van aturar, diguem-ne, per fer-li la modificació que toqui, també pot decidir esperar-se a última hora i treure-la quan estiguin realment sí. En el moment límit i dir, ah, era això, mira-te, ja, sí. Ja està.
Però jo crec que Esquerra no ha dit que depengui només d'això, sinó que és la...
No,
però
vull dir, evidentment.
Que és la condició sine qua non per asseure's a negociar, no? Que és aquesta cosa, aquesta parauleria que fan servir els partits a vegades, que només entenem els partits i els polítics.
Bueno, al final té una data límit, que és esmena la totalitat, sí o no?
Sí, divendres. Sí, això que per dimendres. Per cert, una altra data límit és la dels pressupostos de la Generalitat, on una de les qüestions que vol, i això tant Giró com Aragonès, és que arribi a l'1 de gener amb els pressupostos.
I comencen a anar tard.
I per això comencen a anar tard. És a dir, jo diria que la primera quincena, és a dir, el 15 de novembre, és per aquí deu anar la data límit.
El ple, diguem-ne, per portar-ho estaria al voltant, sí, del 10, 12, 13 de novembre. a tot estirar, perquè de fet el govern preferia que fos fins i tot la primera setmana de novembre, si tot hagués anat pel camí que hauria d'haver anat, i veurem això on acaba anant. En tot cas, Judit, n'anem parlant, qualsevol novetat.
Us anem informant aquí a Ràdio Estel.
I ens l'expliques, i així tothom té clar què és el que està passant en aquesta negociació política. Arturo Puente i Banguera, un plaer, gràcies per haver tornat.
Gràcies a vosaltres.
Al matí a Ràdio Estel. Una pausa per la publicitat molt breu i seguim en directe.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Panarra, si sou d'aquells a qui us agrada el pa, aquesta informació us farà gràcia i l'entrevista us despertarà el vostre interès, n'estic segur, si sou de palada refinat en qüestions de pa, perquè amb només 25 anys i representant a Espanya i una quarta generació de forners del Forn Elies, aquí a Barcelona, l'Enric Badia Elies s'ha proclamat subcampió del món en el prestigiós concurs mundial de pa que es celebra a Nantes, a França. Amb el pa sota el braç n'acaba de tornar l'Enric Badia. Enric, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Això és com el mundial dels forners, no?, una mica, perquè ho entengui la gent que cada campionats de pa no hi entén.
Això és
el mundial del pa.
És el mundial de forners, sí. És on competim els diferents països amb el millor que tenim i ja veiem cadascú a quin nivell està.
I com que és un mundial i és una competició, vol dir que entreneu, i que entreneu molt.
Sí, entrenem moltíssim. Fa com 10 mesos que estem entrenant pràcticament tots els dies. Mm-hmm. I ha sigut una bogeria intentar portar coses noves, intentar portar coses que sorprenguessin.
Clar, quan tu dius entrenem cada dia, no estàs dient que com cada dia feu pa, cada dia ja és un entrenament, sinó que específicament prepareu les proves a les quals heu de competir en aquest Mundial, no?
Sí, cada dia practiquem les peces concretes que hem de portar allà per intentar-ho encabir tot dins de les 8 hores de concurs.
Què porta, com era el pa amb el que has guanyat aquest subcampionat?
Això, aquí una mica de confusió, no és un sol producte, sinó que el que ens demanaven era com una espècie de bufet, com diverses elaboracions.
És a dir, en fèieu diversos, de diversos tipus de pa.
Exacte, i de dolç i de salat.
Ahà, quantes coses havíeu de preparar?
Eren, crec que unes 12 categories diferents.
Ahà, per tant són hores competint.
Són 8 hores.
8 hores competint.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Una intensitat molt, molt alta. Quan acabes, entre la tensió, el cansament, tens una baixada heavy, també.
Estem parlant de portar-hi pans i productes convencionals o estem parlant que en aquest entrenament també hi entra per part vostra el fet de trobar receptes creatives per crear productes diferents?
Bueno, et demanen les dues coses. Et demanen una part de productes més comuns, com una bagueta o com un croissant, i després també hi ha una altra part de productes més creatius, més innovadors, productes que et demanen que siguin més comercials, productes que ells el que busquen és que puguis oferir a través del pa solucions a la societat, no?, a nivell nutricional. És molt, molt complet, la veritat, aquest concurs.
Clar. Escolta'm, això de ser forner, que jo explicava ara quan et presentava, no?, que el forn Elies ets, no?, la quarta generació de forners, diem que te'n vas a Nantes, que vas a participar a aquest Mundial, que tornes amb aquest subcampionat. Això és perquè tu has currat molt, 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 molt durant aquests 10 mesos, entrenant cada dia, o és perquè portes la farina a la sang?
No, és perquè m'ho he currat moltíssim. T'asseguro que només jo i la Marta i el Johan, que és l'home amb qui formava l'equip, sabem tot el que hem treballat. No hi ha res regalat. O sigui, tot ha sigut treballar, entrenar, tot. I tu pots tenir talent o pots tenir vocació, però si no treballes, no...
Què et porta a competir en un campionat com aquest?
El fet que m'ho oferissin, eh? És el fet que el Johan em truca un dia i m'ho proposa i jo tinc un esperit competitiu, sóc autoexigent, i li dic que sí i ens fotem a l'aventura.
Però clar, si has estat 10 mesos entrenant, com has combinat l'entrenament amb el treball a dia a dia? O al forn a casa t'han dit, escolta'm, prepara't aquest mesos aquesta competició i al forn ens n'encarreguem nosaltres? Com ho has fet, això?
Sí, també ha anat de més a menys. De menys a més. Al principi podia seguir venint algun dia, a la setmana, i al final, els últims 3 mesos, sí que va ser dedicar-me exclusivament a entrenar, i aquí també dono les gràcies al forn, perquè s'han tret tota la feina ells sols, i ja està. Però també ha sigut una bogeria intentar-ho combinar, saps? La feina, la vida personal, amb els entrenos aquests.
I ara què? Perquè, clar, ara, 10 mesos, no? Això, quan un es fixa un objectiu com aquest, això és com els esportistes olímpics ho expliquen molt, no? És a dir, ells tenen clar que han de competir, no?, en una data marcada, i la seva vida gira a l'entorn de preparar aquella competició, però arriba aquell dia en què s'acaba, i aleshores què? Un atleta sap que tindrà una cita en un altre campionat al cap d'un temps, i per tant reposa una mica i si torna a posar a entrenar. Però i tu, ara què hem de fer? La teva vida, el teu dia a dia, cap a on va ara? Tens una altra competició en ment o és per anar a treballar al forn?
Bueno, ara, d'entrada, tenim moltíssima feina al forn. Tenim molta feina perquè hi ha molta gent que vol provar productes. Són productes que són molt difícils de fer, que són molt més elaborats que un producte comú d'un forn, diguem.
Clar,
són...
perquè de què estem parlant? És a dir, diguem alguna de les peces que haguéssiu...
Sí, gent que vol provar pans, saps? Però són pans que tu emputxes molt al nivell visual, també, que siguin molt, molt macos visualment.
Clar.
Són molt elaborats, allà en fem 5, no? I aquí la gent te'n demana que en facis 30.
Clar. Això és transportable? És a dir, tu algunes de les peces que heu preparat per aquest Mundial pots portar-les a un ritme de producció, de venda, de botiga?
Ho estic intentant, alguna, però és molt difícil. No podré fer-ho tot ni molt menys, o haurem de fer-ho super allò...
O sortiran els números, perquè aleshores entenc que o el pa aquest el vens a una quantitat que la gent et dirà, home, però jo això per un pa no t'ho puc pagar, o a tu no et sortiran els números.
Exacte, tampoc no és el que vull, tampoc vull vendre un pa a 8 euros, saps?
Exacte, per això, tampoc està el moment, diguem-ne, no?, perquè la gent es trobi amb aquests preus als forns de pa, eh?
Clar. Intentaré doncs, acostar encara que sigui els sabors, encara que els formats els hagi de modificar una mica, però perquè sí que els puguin tastar o... No ho sé, també ho estic provant, no et sé dir exactament com ho farem.
Però... Escolta'm, ja que tens el segon millor pa de tot el món, digue'ns on és el teu forn, perquè aquells que ens estiguin escoltant, jo ho sé, perquè hem preparat l'entrevista, però digue'm tu, va. Si algú vol tastar el teu pa, on et troba?
Al carrer Freser, número 90, al barri del Clot. A Camp de l'Arpa, Clot Camp de l'Arpa.
Molt bé, doncs a la ciutat de Barcelona, al barri del Clot Camp de l'Arpa, aquest forn Elias. L'Enric Badí Elias acaba de tornar proclamat subcampió d'aquest Mundial del Pa que s'ha celebrat a Nantes, a França. Escolta'm, enhorabona. Bona recompensa per l'esforç d'aquests 10 mesos i ara que t'ho recompensi la gent al forn.
Vale, moltes gràcies per tot.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Super, igualment.
Ràdio Estel.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mercè Raga, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Pol.
Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Per seguir fent el matí a Ràdio Estel fins a 2:15, amb què?
Doncs mira, després de la taula de redacció, com cada dia, a les 11 avui parlarem de la campanya de vacunació de la grip, que tot just acaba de començar. Ho farem amb el doctor Carlos Rodrigo. Ell és membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i també de l'Associació Espanyola de Vacunologia.
I a partir de la 1, a la secció de comunicació en poques paraules, parlarem del Papa Francesc, del seu estil comunicatiu i de com ha evolucionat la comunicació al Vaticà des del 2013, des de l'inici del seu papat. En parlarà l'Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.
I ara, com sempre, ha arribat el moment en què tu ets el protagonista, Pol Marçà, fent la tria de les versions del dia.
De quina cançó?
Avui? La cançó escollida avui és una de les més populars i conegudes de Roy Orbison, que forma part del disc Mystery Girl, publicat un any després de la mort del cantant. I a veure, la cançó és You Got It.
M'encanta. No ho he sentit.
Hi ha tantes versions, per exemple.
Veure,
una, la del grup alemany de Los Lyrics, boníssima,
Va, anem bé, a veure...
Però, com sempre, no es queda enrere la versió guanyadora, que és la més pausada, però amb molt de rima de l'ultra conegudíssim, segur que el coneixes, Ronnie Devane.
Ui, res.
Complicat, Mercè,
ens
avui,
de Lost Lyrics. Ja t'ho dic ara. Senyors, per part meva, fins demà a les 8. Que vagi bé el programa. Gaudiu d'aquest You Got It, va. No one can give the thing.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions de nou. Avui és dimecres, 27 d'octubre, Dia Internacional, per cert, de la correcció de textos. Programa 33 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-te a partir d'ara i fins a 3:15 a l'antena de Ràdio Estel, i a la producció, com sempre, en David García i en Galdri Pelegrí. A les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. I és que el virus de la grip ja ha arribat a Catalunya, ja ha arribat a casa nostra i ho ha fet abans d'hora. Quins subtipus del virus s'han detectat? Aquests virus són més perillosos? Per què? En parlarem al punt de les 11 amb el doctor Carlos Rodríguez, membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya. És dimecres i també doncs, parlarem a l'hora del consumidor amb Mariló Gramunt. És presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Per cert, avui i demà l'Agència Catalana del Consum doncs, celebra aquestes segones jornades internacionals d'arbitratge i per això volem aprofitar doncs, aquest fet per parlar una mica i fer una mica de pedagogia al voltant d'aquest mecanisme extrajudicial. Els dimecres també ens visita al matí a Ràdio Estel, en Pau Font, a la Tecnopèdia. Avui ens donarà consells per escriure bons textos i, en poques paraules, l'espai de comunicació dels matins. Avui parlarem de com comunica el Papa. Aquest divendres, per ser el president dels Estats Units, Joe Biden, visitarà el mateix pontífex del Vaticà. Analitzarem, doncs, aquesta comunicació de Francesc amb Alba Sabater. Ella és sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Tot això és el que tenim preparat avui al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
2 minuts ara mateix que passen de 11:15 d'aquest dimecres. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
David Serra, bon dia.
Bon dia.
Carai, quina presència.
Ets doblador.
Per què no? Per què
no? No m'han volgut mai de doblador.
Ah, vostè, mai és tard, eh?
No, no, interpretar a zero.
Però per dir hola, bon dia... Series perfecte.
No, a mi m'agradaria que m'agafessin o fitxessin per fer, jo què sé, com si fos ahir, capítol 328. Que no fan, això.
El del número del trio.
També. No, el número del trio guanyador d'avui és el...
52, 34, no?
Exacte.
Sí, sí, és aquest to. I també hi ha el to de Renfe, per exemple, no?
Ui, aquest és,
propera, sí. Propera parada.
Que no o el de les estacions, que no s'entén.
També, també és veritat. Bé, en tot cas, Marta Jarque, bon dia.
Bon dia.
Ah, bé.
Molt millor, molt més agradable.
Sí, sí. Tu diràs, Olga Vallejo, jo ja vull saber quines són aquelles notícies que t'han tret la son i aquella doncs, que t'ha despertat el somriure aquest dimecres.
N'hi ha alguna, n'hi ha alguna.
Què, la balança cap a on tira, per això, avui?
Mira, he dormit d'una tirada, t'haig de dir.
Per tant, hi ha poques notícies que t'hagin tret la son.
No, n'hi ha que treuen la son, però jo me'n vaig anar a dormir tard, perquè vaig començar amb el Sense Ficció, el documental d'Àngel Casas, tal com raja, l'especial posterior, volia anar a dormir, cada cop que m'aixecava pensava, ai, que d'això me'n recordo. Clar, només hi havia 3 canals, és veritat que miràvem el mateix, però jo hi pensava, jo mirava l'Àngel Casas, o sigui que hi havia alguna altra cosa dels altres 2 canals que no mirava, no? Es feia una tria, una petita, però es feia. Era molt petita, però els recordava tots, el Richard Guerra, John Collins... Era molt petita, llavors, ara ja no. I justament, llegia a Twitter avui, llavors era una TV3 transgressora moderna i internacional. Li dono una mica per pensar, no? Mm,
sí.
Era... i el que és.
Sí, sí, veient la gent que portava entrevistada,
uau, era,
al·lucinant.
Una televisió sí, sí. Que acabava de començar, que era una aposta claríssima, uh-huh. On, bé, és que era això, i on la música estava tan present, també em feia pensar, no?, com ha canviat la presència de la música que la podem sentir a través del telèfon tot el dia, però sí que és veritat que la televisió era com el moment esperat.
I que hi veiem també la Lídia Heredia, si no m'equivoco, no? Que també participava com a col·laboradora, no? L'Àngels Casas, això, o després,
després van fer l'especial aquest, que era quan jo ja em volia aixecar i ja no podia. M'aixecava un imant cap al sofà una altra vegada.
I a més, els estils de música diferents. Que sí. Des de Montserrat Caballé a Los Burros, l'última de la... Bueno, l'última de la...
Turner, David Bowie...
Sí.
David Bowie també
David
va anar...
David Bowie, que van anar, van anar tothom.
Déu-n'hi-do. Va, tot i així sí que hi ha notícies, no?, que treuen la son.
Sí, una llàstima. D'aquestes no falten mai. Podríem començar pels quatre policies de Llinars del Vallès detinguts en una operació contra el narcotràfic. Ho veiem avui a tots els diaris, tot i que ahir, al llarg del matí, ja ens vàrem assabentar. Digne de menció, el titular del periòdico d'avui, Males herbes a Llinars. Imprescindible, com sempre, el compte de Twitter Teresinologia. Escriuen els policies de Llinars intentant amagar la marihuana aquest matí. Aquest rebombori és perquè tots i totes estaven...
I la trompa de fons, com...
Sí, esbarats, intentant...
I tots col·laborant, eh?
Sí, intentant amagar el que sigui sota el sofà, darrere la làmpara.
A mi m'ha agradat, però, a Olga, ho sabia tot el poble.
Sí.
No?
Què penses? Com va ser això? Una investigació que feia 2 anys que durava bé. Doncs mira, ara ja ha arribat el moment. T'ajuden sempre a riure,
sí,
perquè s'ha de posar humor a la vida.
En tot cas, s'apropa la cimera del clima de Glasgow, que comença diumenge, i seguim amb notícies sobre l'emergència climàtica.
Si sou dels que us neguiteja quan s'informa sobre el canvi climàtic, no patiu, podria ser l'únic positiu que podem dir, que la cimera s'acaba el 12 de novembre i a mitjans de mes ja s'acabaran totes les notícies sobre el tema. Però fins llavors, mira, aprofitem a veure si som una mica més conscients de la gravetat dels fets. Els particulars ja ho som, els que potser han de fer alguna cosa que marqui la diferència són els governs. Les dades. Si seguim així, la Terra s'escalfarà fins a 2,7 graus a finals de segle. L'ONU reclama als països objectius més ambiciosos. Bé, no sorprèn. L'objectiu de l'acord de París, que és de 2015, era limitar l'escalfament global a 1,5 graus. No sé si vosaltres sou optimistes, jo no sóc gaire.
Què va?
No, zero.
Res. Zero. Zero, totalment. Bé, en tot cas, estarem pendents. Per cert, el diari Ara també llegíem avui que qui no hi serà a Glasgow serà l'Elisabet II, eh?
Sí, ai, segueix. Sí. Bé, ara està en actiu, però està teletreballant.
Online.
Ahir va rebre... crec que eren els ambaixadors d'un parell de països.
No, suposo que continua rebent.
Sí,
fa una setmana, crec que...
Sí. Veu gent dreta davant d'una pantalla que es fa així com...
Sí.
Reverències.
Bé, s'ha presentat, canviant de qüestió ara, s'ha presentat l'enquesta de serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona i, Olga, em vols destacar alguns aspectes?
Que el 28% dels enquestats diuen que si poguessin marxarien de la ciutat. Abans de la pandèmia ja hi havia un 20% d'habitants de la capital que volien marxar. Un tema del que en parlem sovint, la neteja a la ciutat. Últimament és notícia pràcticament totes les setmanes. El 30% dels ciutadans creu que han pitjorat respecte a l'any anterior, tot i així treu una mitjana de 6,4. M'ha semblat massa bona nota. Mobilitat, un altre clàssic. El 47% de la ciutadania creu que la circulació ha empitjorat. És fàcil, perquè el 2020, amb la pandèmia, amb prou feines ens movíem, però sí que és veritat que la tornada a una mobilitat més normalitzada està sent bastant dura.
I què preocupa als barcelonins?
La seguretat és la principal preocupació, seguida de l'accés a l'habitatge i l'atur. Justament, la mobilitat i els vehicles de mobilitat personal no només preocupen a Barcelona. M'ha cridat l'atenció que l'Ara, que avui publica el suplement de Terres de Lleida, inclou un anunci de l'Ajuntament de Lleida sobre nova mobilitat, fent un llistat clar i entenedor del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer si vas en patinet elèctric o altres vehicles de mobilitat personal. Per exemple, el que sí que s'ha de fer, has de tenir més de 16 anys, dur casc, és mobilitat individual, per tant no poden anar-hi 2, 3, 4 o 5 persones a sobre el patinet. Complir les normes de trànsit, circular per carrils bici, calçades amb límit de 30 km/h o zones que estiguin autoritzades, i si hi ha poca visibilitat cal portar llum davant i darrere. Sembla que no és gaire complicat.
Sembla, que no és gaire complicat, tot i així és el que veiem gairebé cada dia, eh? Tot i que no s'està parlant gaire d'aquest tema, és que demà s'ha convocat una vaga del sector públic.
El motiu de la vaga és protestar contra l'abús d'interins a l'administració pública. Ahir la Generalitat va fixar uns serveis mínims del 85%. Ja veus, no? Si se'n parla molt és que els serveis mínims seran... baixos i aquí
mínims,
tothom...
Mínims.
Sí? Doncs 85% durant tot el dia, trens, rodalies, metro, autobusos, tramvies de Barcelona, ferrocarrils, autobusos interurbans... També estan convocats treballadors de sanitat i educació a tot Catalunya. Veurem quin seguiment té.
I hi ha una notícia que t'ha preocupat.
Saber que l'AMB aprova una pujada del rebut de l'aigua. Un increment del 3% del tribut metropolità serà a partir de l'any que ve. Ara fa dies que no parlem del màxim del preu de la llum, però ens mantenim per sobre del límit dels 200 euros, que no fa pas tant ens semblava escandalós. Ens segueix semblant escandalós, el que passa és que no ho repetim cada dia.
Totalment. I lligat amb l'esperit de la notícia, destacaves també la vinyeta del Roto al País.
Veiem una parella ben plantats, mudats, te'ls imagines sortint d'un sopar benèfic, per exemple, i ell diu, a los pobres les huele el desaliento. I ella respon, qué bueno,
Doncs aquesta és la vinyeta que veiem avui. Qui deu estar content aquesta setmana?
Elon Musk, el CEO de Tesla i SpaceX, és l'home més ric del món de tota la història, segons la revista Forbes. La seva companyia Tesla s'ha disparat a borsa gràcies a un parell de detalls. Al setembre, a Europa, per primera vegada, el cotxe que s'ha venut més és elèctric i resulta que és el Model 3 de Tesla. I també l'empresa de lloguer Hertz ha fet una comanda de 100.000 unitats d'aquest cotxe elèctric.
Déu-n'hi-do. I què t'ha fet somriure aquest dimecres?
Saber que la setmana vinent s'estrena 42, el primer festival de gèneres fantàstics de Barcelona. Està comissariat per l'escriptor i professor Ricard Ruiz Garzón. Serà del 2 al 7 de novembre a la Fabra i Cots i a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, per tant, a Barcelona. Seran més de 200 participants. Comptarà amb autors nacionals i internacionals. I a partir d'ara serà una cita anual i ens ajudarà a saber quins són els millors llibres publicats sobre gèneres fantàstics.
Doncs estarem molt pendents, però ara també et vull preguntar què no ens podem perdre.
L'entrevista que li fan a la còmica Anna Morgade al País és a la contra, així la trobeu ràpid. Morgade va ser notícia diumenge perquè va anar a la Seminci al Festival de Cinema de Valladolid i va aparèixer la catifa vermella vestida amb la funda d'un portavestits. Jo em declaro fan de la Morgade no des de sempre. Ella ha explicat que el showroom gairebé mai pot posar-se el que li agrada, que només es pot posar el que li corda, i aquesta semblava una bona solució. Tot i així, també ha dit que el seu cos és perfecte pel que és i pel que es dedica, la comèdia. El que reivindica l'entrevista és que volia fer comèdia posant-se el portavestits. L'entrevista, podríem dir que tampoc és res de l'altre món, però sí que el més destacat és el destacat. Diu que pot citar 15 dones que ho farien igual de bé que Broncano, es refereix a David Broncano, l'humorista que triomfa i, entre altres coses, presenta la Resistència.
La imatge del dia.
A la imatge d'aquest dimecres, David, que és curiosa, divertida i alhora reivindicativa.
Sí, és la que protagonitza Steve Bray, un manifestant que ha iniciat una protesta davant del número 10 de Downing Street, on viu el primer ministre. I ho fa contra els abocaments d'aigües residuals als rius britànics i, a més d'una manera molt gràfica, cagant. De fet, simula... És així, cagant. De fet, simula que treu el cap de la tortuga, però no escatima detalls. La tassa, per descomptat, hi és, un rotllo de paper de vàter, i l'Steve assegut a la tassa, pantalons, calçotets fins als turmells, està llegint el diari mentre fa veure que allibera Willy. I un detall, a la tapa del vàter hi ha un globus lligat amb la bandera anglesa, que està molt bé, també. No ens diuen quant de temps ha estat assegut a la tassa l'Steve Bray, simulant que descarrega un arxiu adjunt. A més, hem de...
Està molt bé.
És que hi ha molts sinònims.
Aquestes similituds.
De caca.
No,
me n'estic inventant
ja està,
cap,
ja està,
eh?
Ja està, és molt il·lustratiu.
A més, hem d'aplaudir la seva valentia, perquè tots sabem que, a veure, quan fa fred,
sí,
la sensació
que ella
conté a la tassa, la fredor aquella humida a les cuixes,
sí,
és fangúnia.
Sí.
Fangúnia, i encara si ho fas a l'exterior, encara més, que és el cas de l'Steve.
I si fas allà, doncs, Down Street...
Imagina't. Per tant, bravo per l'Steve, per aquesta protesta tan i tan descriptiva i enginyosa, perquè és que, clar, tot sabeu que quan s'ha de protestar, el més important és treure-ho tot. Per cert, la foto al punt avui.
Gràcies, David, per la imatge del dia. No sé si ens la podrem treure del cap pel que fa a les properes hores. Tot i així, aquest programa, Marta, en aquest programa ens agraden molt les fires i els parcs d'atraccions. De fet, fa uns dies el David Serra ens presentava, doncs, una fira espectacular, la de Hull, a Anglaterra, i la Marta avui, doncs, ens presenta una que es troba al mig del mar.
Sí, exacte, i per això he viatjat avui fins a l'Aràbia Saudita. Es tracta de The Rig, eh? Passem de The Hull a The Rig, en anglès, la plataforma. I és que aquest parc d'atraccions es troba en una plataforma petroliera. Recordeu, que estem a Aràbia Saudita.
Ja sabeu que de plataformes petrolieres aquest país en tenen moltes i n'han volgut aprofitar una per construir un parc temàtic, que com us podeu pensar batrà rècords. Per exemple, serà el primer parc construït en una plataforma marina.
Va, els que s'hi animin a viatjar, què hi trobaran? A The Rick.
Doncs per començar, pronostico que molt soroll i molt en renou. No aconsello viatjar a The Rick si el que voleu són unes vacances tranquil·les i per desconnectar. Per començar, The Rick està al mig del mar. Només s'hi pot arribar, per tant, en ferri, iot o helicòpter. No t'ho posen massa fàcil.
És una vegada allà. La línia del país, tot contaminant. No, sí, no t'han dit amb caiac i amb rems.
Supersostenible. No. Supersostenible. Una vegada a la plataforma, us heu d'imaginar una fira gegant amb tirolines, piscines, hotels, restaurants, hi haurà muntanyes russes, és que és absurd, parcs aquàtics, és tan innecessari, aventures submarines s'hi podrà fer, clar, submarinisme, puenting, hi haurà un telefèric i molta gent.
Déu-n'hi-do, però això en un dia no t'ho acabes, no?
No, exacte, per això de Rick també s'hi construiran tres hotels amb 800 habitacions.
No vull faltar.
Un d'ells, atenció, de superluxe i 11 restaurants, tot connectat amb ponts per sobre la plataforma.
Va, i quan podem visitar The Rick?
Sé que en teniu ganes. Home, es preveu que el parc, que per cert tindrà 150.000 metres quadrats, he fet unes multiplicacions, i això equival a uns 30 camps de futbol, obrirà el 2025. Teniu temps, per tant, d'estalviar. Per cert, la companya de xarxes, la Eva, em sembla que publicarà la foto, perquè veieu, si jo us l'he posat aquí el guió, i és realment esperpèntic.
Per tant, el nostre usuari, els matins, Estel, veureu tant a Twitter com Instagram.
Exacte, encara no s'ha informat del preu que tindran les entrades, però alguna cosa em diu que no seran especialment econòmics. Tot, com dèiem, molt exclusiu i molt, molt sostenible. I, com sempre, Mercè, seguiré informant.
Ara que es parla també tant de la llei de l'habitatge, precisament un anunci del lloguer d'un estudi, David, si és que se li pot dir estudi, s'ha fet viral i la veritat és que ha indignat molt les xarxes.
Sí, és bàsicament perquè l'agència immobiliària anomena estudi a un habitacle de 18 metres quadrats. 18 metres quadrats, eh? La web Idealista publica l'anunci d'aquest estudi, entre cometes, que és a Madrid, i que molts usuaris ja defineixen com a Zulo. Pel que es demana de lloguer, atenció, 809 euros al mes per 18 metres quadrats. L'anunci l'ha difós al compte de Twitter El Zulista, que no el coneixia, i a partir d'ara el començo a seguir.
Deu tenir feina, El Zulista.
Sí, sí, fa de tot, posa... doncs difon tot tipus d'abusos. Y digo, buenas noches, zulistas. Hoy os traemos Zulo en Madrid. Si la gran ciudad os agobia y el centro no es para vosotros, este Zulo en Usera os conquistará. Cocinar cómodamente desde la cama por solo 809 euros al mes. Vàter no apto para anchos.
Això ho diu també l'anunci.
També, jo no. L'anunci va acompanyat de fotos, perquè ens il·lustrem.
Acaba ràpid, la foto, no?
Sí, però és que la propietat està, Mireu, cuina americana, perquè en realitat és una paret que està davant del llit. No és una cuina americana, és com si haguéssim posat... Saps com els Playmobils, que enganxaves les coses amb les peces? Doncs allà, de manera que has de cuinar segurament assegut al llit, perquè no tens espai entre cuina i llit, i per descomptat sopar i menjar damunt, perquè no hi ha espai per la taula. I després, doncs, el que encaixa molt bé és el lavabo, això sí, perquè queda... Qui entra queda encaixat, realment. Segurament no en podrà sortir mai més.
Com la peça de Playmobil, no?
Exacte.
Doncs ja sabeu, per cert, Usera, que no ho sabíem, és un districte, no? De manera que no localitzava...
Sí. No, jo no sabia que era Usera.
D'acord, doncs ho tindrem en compte, 809 euros.
Sí. 809 euros, 18 metres quadrats.
Jo fa, quan buscava pis, em vaig trobar un aquí a Barcelona que s'anunciava com a loft, i era un traster, directament. Sí, un traster subterrani, on hi havia tots els trasters de tots els apartaments, i un es posava... Bueno, posaven en lloguer.
I un els trasters per viure-hi.
Sí, sí.
Algú va tenir la brillant idea de...
No em va interessar, us informo. És que no en traster.
I ventilació?
No n'hi ha.
Res,
home. Per qui la vol. No?
Té altres avantatges.
Qui la vol viure. Exacte. Sí. Va, i no ens movem dels afers domèstics, perquè ara la Marta, fem una cosa, entrem al dormitori per parlar d'una nova tendència a la moda de llit.
Exacte, la Olga ens ho ha dit abans, que dorm d'una tirada, però n'hi ha que no tenim aquesta sort. I avui parlem d'unes mantes que us podrien canviar la vida, especialment doncs, si patiu insomni. Segons l'OMS, no dormir bé és una pandèmia i pot tenir conseqüències nefastes per a la nostra salut. La nova tendència són les mantes amb pes. Es tracta de cobrellits d'entre 7 i 10 quilos.
10 quilos?
Sí. Que tenen...
És que és una barbaritat, no?
És com has trencat la màgia, Ola. Escolta,
perdona, sí,
no?
Perdona.
No em qüestionis.
Sí, sí.
No em qüestionis. Vinga,
clar,
abans d'acabar.
És que no... Una tirada perquè no t'espertes mai més.
No pots moure. No pots moure.
Però a veure, un moment. Això, o sigui, que dius que té un efecte calmant i antiestressant.
Clar, a veure.
I el qui ho prova, això?
Clar, a veure, es va fer un estudi, com sabeu, es fan molts estudis.
Un mes.
Perquè hi ha un journal, sí, que es diu Journal of Clinical Sleep Medicine, ah, un, doncs això, un diari, no?, que publica estudis sobre medicina sobre del son.
El son, clar.
I va determinar que després de 4 setmanes dormint amb una d'aquestes mantes pesades, els participants que van sobreviure, és broma, els participants a l'estudi, doncs mira, reduïen l'insomni, dormien tota la nit seguida, estaven més actius durant el dia i reduïa el cansament, doncs això, durant la jornada. També reduïa la depressió i l'angoixa.
Bueno, amb aquesta música s'han adormit els micros.
Sí, és veritat. Però bé, no, no passa res, ara ho aixequem, perquè clar, a què es deu aquest efecte terapèutic de les mantes, perquè és curiosíssim.
Mm-hmm. Doncs mira, es veu que aquest pes, mentre dormim, pressiona diferents punts del cos, músculs i articulacions, i el que fa és una sensació similar a la que tindríem si ens féssim un massatge relaxant la nit sencera. Si us animeu, podeu trobar aquestes mantes pesades a blanqui.es o polarnightblankets.com. Tenen un preu d'entre 100 i 200 euros.
Ostres, Déu-n'hi-do, també.
Per massatge nocturn, tampoc em sembla tan car, si funciona.
També et dic que aquestes empreses et deixen uns dies de marge i si la manta no et funciona, la pots tornar sense cobrar-te cap càrrec. Per tant, és interessant.
Aixequem una mica això, que ja ens hem, com... Això és el que deia el David, no?
Ens hem relaxat.
Sí. Bé, en tot cas, avui posarem la lupa, això serà a partir de la una. On què t'ha cridat l'atenció avui, Marta? Perquè parlarem, no sé si ho heu escoltat, això, d'una possible apagada elèctrica a Austràlia. Austràlia, disculpa, Àustria.
Àustria, més a prop, més a prop. Sí, ho llegíem fa uns dies, el govern austríac està preparant a la seva població per una possible apagada elèctrica. De fet, la ministra de Defensa del país, Claudia Tanner, alertava del perill real de que el país es quedi sense subministrament. Parlarem de quines mesures recomana prendre el govern austríac i com ho han encarat la població. Ho farem amb l'Adam Casals, consultor d'Afers Internacionals, delegat de la Generalitat a Viena entre el 2015 i el 17 i resident encara a la capital austríaca.
Però no és verídic, eh? Vull dir que aquesta possibilitat que hi hagi aquesta apagada. Doncs en parlarem avui. Serà al partir de la 1 al matí a Ràdio Estel, però abans... La freqüència madurada, el misteri sonor diari que ens proposa la Marta per, si vols entrar en aquest sorteig d'una fantàstica cistella Capravo.
Mm-hmm, versió tardor. Ja ho sabeu, que cada setmana en sortegem una, ho fem els divendres. I va, ahir parlàvem de mosquits, no?, que vam aprendre que només piquen les femelles, i avui canviem totalment de registre. Mireu,
va.
La pregunta va per aquí. Un 27 d'octubre, com avui, però de l'any 1952, naixia un carismàtic director de cinema italià. I la pregunta és, quin?
Ah, sí.
Ah,
sí. Tu l'has tingut. Sí, estava perduda. Sí, sí, m'has vist. Estava perduda, però ho he enganxat. Tu ja el tens.
Sí,
la Olga
sí.
També el té, sí, no? Sí. Va, tornem a repetir la pregunta, per aquells oients que volien respondre correctament a la freqüència madurada.
Un 27 d'octubre, com avui, però de l'any 1952, naixia un carismàtic director de cinema italià que ens va enamorar amb una pel·lícula. No? I la pregunta és, quin director era?
Sentim aquesta música així tan relaxant, però que va recollir l'Òscar pujant per sobre les cadires.
Sí, sí. Tu no vas dir que anava a saltar butaques, eh?
Sí, sí.
O sigui, és un director que salta butaques. A part, en aquella ocasió crec que es va endur més d'un Òscar, no?
Per la
pel·lícula. L'actor,
sí,
que també era ell.
Que era
l'actor,
sí,
i director.
Sí, sí. Exacte.
Com us agrada, donar pistes extres?
Per ajudar els oients.
Banda sonora també. Sí, bueno, és el... De nom es diu Marco.
Marco, sí.
Marco i de cognom.
Polo. Marco i un cognom italià, eh?
Marco i Nuca.
Sí. A tots aquells oients que sàpiguin la resposta, recordem què han de fer, Marta.
Doncs ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al matí@radioestel.cat. Com cada dia anirem madurant aquesta freqüència a quarts d'una I, com sabeu, els que guanyeu, els que l'encerteu, entrareu al Bon Buda divendres.
Aquest divendres, doncs, que farem el sorteig de la cistella Caprabo de la setmana. Per tant, també és un sorteig que va madurant durant la setmana. Tantes vegades participis i l'encertis...
Més possibilitats.
Més possibilitats. Sí, és a dir, pots participar cada dia. Gràcies, Marta.
A tu. You've been feeling
blue for a long time. Bé, esteu escoltant els Stay Homers, eh? Tots coneixeu aquest grup català que va néixer durant el confinament. De fet, avui li pugem al Fader a una de les seves cançons perquè oferiran el primer concert a la sala Razzmatazz després de més d'un any i mig sense cap actuació en directe a la sala de Barcelona. Ho faran en el marc de la programació del Cruïlla de Tardor. Per cert, si els voleu anar a veure, trobareu doncs, les entrades al web del festival a un preu de 20 euros. Amb ells i amb un dels temes que els van catapultar la fama, aquest Let It Out, arribarem al butlletí de les 11 amb Anna Closa i Xavi Toscano i després, aquí al matí, de Radio, aquí al matí a Radio Estel, doncs, parlarem de la campanya de la vacunació de la grip amb el doctor Carlos Rodrigo. Ell és membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya i també de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Va, gaudiu de Stay Homers i aquesta cançó, Let It Out. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights, longing for the things that make you shine. 'Cause you are young, don't waste your days about it. You're not alone, don't break your head about it. Open up and let it out. Trapped in yesterday, I always thought there is no point in living that way. Waiting on the platform, there's no place to stay. So tell me when you're ready. We'll chase the clouds away. Let's turn off the blue lights. You can make your mood rise. Open up your face. When you feel so loud, you don't need to worry. Open up and let it out. When you feel calling, and all your demons scream so loud, don't need to worry. Open up and let it out.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
De dilluns a
a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de 8 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de 8 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.